Ràdio Estel.
Tortosa, 90.1.
Moltes persones sou fidels a Ràdio Estel des del principi. Ja fa més de 20 anys que ens escolteu cada dia. La música i les pregàries són els espais més seguits. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible.
Truqueu al 93 409 27 70 o connecteu-vos a radioestel.cat i informeu-vos de com col·laborar-hi.
Israel, sentir-se en un país mediterrani amb un fons del Pròxim Orient. Al Catalunya Cristiana d'aquesta setmana, la directora de l'Oficina Israeliana de Turisme per Espanya i Portugal, Dolores Pérez, ens explica el que cal saber si volem viatjar a Israel. Ens importa la seguretat del viatger fins al darrer moment, assegura.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel. Els diumenges a la una del migdia, Rutes per Catalunya. Els millors consells pel nostre dia a dia, propostes pel temps lliure, salut, agenda cultural, curiositats, entrevistes, concursos, sortejos i molt més amb Esther Nosàs cada diumenge a la una del migdia a Ràdio Estel. Rutes per Catalunya, el programa per fer fora l'avorriment.
Si el Nadal és llum, Nova York n'és la màgia. El Club Més Amics et porta a Nova York per viure les llums de Nadal més màgiques. Des de l'emblemàtic arbre de Nadal del Rockefeller Center fins a un creuer pel Hudson inoblidable. Sense oblidar Brooklyn, Harlem, Downtown, Broadway i els espais més emblemàtics de Manhattan. Del 28 de novembre al 3 de desembre, les llums de Nadal de Nova York amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estem compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc en què algú ens necessiti. Un compromís que ens ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Ràdio Estel.
Benvinguts a Accent. Avui, Román Jory entrevista Fernando Garí, que ve a presentar-nos 6 anys de invierno. Intrigues familiars, drama i emoció entre Barcelona i el front rus durant la Segona Guerra Mundial. Fernando Garí avui a Accent, amb el patrocini de la Fundació Abertis i la Fundació Bancària La Caixa.
Hola, bon dia, què tal, com estem? Avui portem aquí un escriptor, jo en diria novell, que ha fet per mi una obra mestra, que és el Fernando Garí, que ens ha escrit 6 anys d'invierno, que és un llibre sobre el que abans en deien la contienda, o sigui, guerra en català. Postguerra, perquè descifra alguns escenaris que jo encara he conegut, no? I llavors ens dona una visió de lo que va ser lo que abans se'n deia els anys de la gana, que els seus protagonistes no en passen, i de lo que era la Barcelona d'aquells anys, dels anys 40 i 50, acabada la guerra. I, per tant, com cada setmana, pues, com sempre, li correspondrem a fer les preguntes de rigor. Què tal, Ferran? Com estàs? Fernando, com estàs?
Mira, encantat d'estar aquí, Román. Moltíssimes gràcies.
Vivim al bord d'un tren en marxa que mai es para.
Sí, i tant, i tant, i tant. Això és la vida que ens porta.
El teu protagonista té com a afició els llibres, que era el seu principal entreteniment.
Home, és que els llibres ens han d'agradar a tots. Els llibres són l'aliment de la imaginació, són el principal aliment per la imaginació.
Treus la secció femenina. Feia temps que no n'havia sentit a parlar, jo, d'aquesta gent.
Bueno, hi ha moltes tipus de seccions de les que no hem sentit parlar durant molt de temps. La femenina tenia la gràcia de ser femenina. I ho era, eh?
Descobriment de la paraula odi. Per què?
Home, perquè l'odi és un motor potentíssim de les relacions humanes, però també és un motor que al mateix cop gasta moltíssima benzina, per no dir que la gasta tota. I aquell que es mou per odi ben aviat es troba buit de mans i buit de cor.
La terrassa del Ritz, centre de negocis.
Déu-n'hi-do, les terrasses són sempre un centre de negocis. La del Ritz, la del Sandor, la de... Quines terrasses?
Totes, n'hi ha moltes a Barcelona. Tens un record també pel Club de Polo.
Sí, el Club de Polo és una institució de Barcelona, una institució potent, on es reuneix gent potent. I es fan acords, s'arriben a pactes, i també que també són potents.
Convé fer favor, sobretot, a les persones que van guanyar. És així, això, no? Havies d'estar bé amb els del Movimiento.
Sí, però, bueno, cal estar bé amb tothom qui té poder, perquè siguin del Movimiento, siguin del partit de torn que governa, sigui qui sigui. Si no estàs al costat del poder, estàs fora, estàs a l'ombra, estàs al fred.
Explicar com prendre les curves. Això es porta a dintre, no?
No es porta a dintre. S'ha d'aprendre. I és important. Saps quin és el secret per agafar una curva? És mirar lluny. Mirar ben lluny. I aquest és un consell que no només serveix per prendre curves, sinó per moltes coses de la vida. Mirar lluny.
Llegir les cartes d'un altre. Això passava molt en els seminaris menors i als col·legis interns.
Això és un delicte. Això és un delicte inadmissible. No pots violentar l'intimitat de la gent.
Però abans era correntíssim, sobretot en els col·legis interns. El col·legi d'alemans és... Jo he sentit coses molt bones i coses molt dolentes. Tu per quines t'inclines? O ets exalumne del col·legi d'alemans?
No, jo sóc exalumne del Liceu Francès. Mira, o sigui que estem a la banda oposada. El col·legi alemany va fer coses interessants i ara les fa. El que passa és que durant uns anys, els anys del nazisme, del 33 al 45, el col·legi alemany es va convertir en un centre de propaganda i d'espionatge importantíssim a Barcelona, gràcies al seu director.
El ser humà no és res, oi, fora del grup?
El ser humà ho és tot. I abans de ser-ho en grup, ho ha de ser individualment.
Al Miquel li movia l'odi més que el patriotisme, no? El teu personatge...
Home, evidentment, el Miquel marxa perquè té un odi interior que el crema per dintre, i és una de les coses que haurà de descobrir què fer amb aquest foc.
Virilitat de la nostra raça, una mica fatxenda, no?
I tant que sí. Els conceptes de raça estan... Home, avui dia, gràcies a Déu, estan superats, però és que als anys 40 el tema de la raça era un tema punyent i era un tema cabdal per molta gent. Hi havia molta gent convençuda, que estava convençuda que la raça era important. Escolta, perdona, hi ha gent aquí, a Catalunya, ara mateix, que sembla que també, eh?
No, ja. Sí, a mi m'havia passat pel cap, no m'havia atrevit a dir-ho. Els alemanys no es fien de la nostra capacitat de combat, de guerra.
No, bueno, els alemanys estaven... estaven emprenyats amb els espanyols perquè érem desordenats, poc disciplinats i érem molt gamberros. Fèiem la nostra i no ens agradava obeir ordres de ningú, però quan arribava l'hora de la lluita, del combat, els espanyols, ostres, amb dos cojones, que es diu ara.
No, bueno, és que això... Conec gent que s'hi va trobar amb tot això. Tribut de la contemplació. A mi se'm fa difícil pagar un tribut a la contemplació. Què ens expliques d'això?
A la contemplació? No. Cap contemplació hauria de pagar un tribut. La contemplació és... la contemplació de lo que sigui, però en el meu cas, si parlo de contemplació, parlo de contemplar la bellesa, i la bellesa mai ha de ser, mai ha d'estar castigada amb un tribut.
La teva protagonista, l'Alícia, tots els homes eren com a criatures per ella, no?
Home, és que els homes, en general, en mans de les dones, som tots criatures.
Carai, que fines, eh? Fas un homenatge també a les Set Portes.
Home, sí, i les Set Portes és d'aquelles institucions de Barcelona que... aviam, una ciutat que es digui cosmopolita ha de tenir uns Set Portes. Totes les ciutats en tenen un, i Barcelona havia de tenir-ne un, i les Set Portes era un puesto meravellós, un restaurant magnífic i un local amb un encant fascinador.
Bueno, el Paco Parellada el tenim aquí ben sovint, perquè escriu un llibre cada 15 dies. La motorització de la Verma es veu que era un mito.
Bueno, no era el que tots pensàvem que va ser, que era un desfile de tancs, de carros blindats i de... No, la Wehrmacht, la meitat de les seves tropes es movien a cavall.
Carai, tu, sí. Sempre ens treuen a les pel·lícules aquells cotxes tan bons, no?
Sí, no, i els feia, però els cotxes eren per les autoritats, i els carros blindats en tenien milers, però la veritat és que al front rus hi van morir 5 milions de cavalls.
Hosti. Ets tintinòleg, oi? Perquè poses frases del Capitán Haddock, m'ha semblat llegir.
Em diràs?
Sí, a la plana 128. Després tu mires.
Després m'ho miraré. Però sí. Home, el Capitán Haddock... escolta, quan penso en una persona que va una mica col·locada i de mal humor, penso en el Capitán Haddock, escolta'm.
Un enamorado gilipollas. Tu com ho fas, això? Un enamorat que estigui gilipollat? Com va això, tu?
Quan estàs enamorat, estàs una mica gilipollat, en el sentit de que fas bestieses i tonteries que després, quan se t'ha passat, dius, ostres, però mira quina de grossa he fet, no? O sigui que sí, penso que quan estàs enamorat, estar una mica atontado o gilipollado és bastant cert, eh?
Exèrcit alemany, hi havia actes que no havien comès, o sigui, se'ls hi aplicava tot, no? Quan passava una cosa, la culpa era d'ells, no? Vens a dir...
No. Si ho he dit, la veritat és que no era la meva intenció dir-ho, perquè l'exèrcit alemany, en el context de la novel·la, que és el front rus, va fer el que va fer seguint ordres estrictes dels seus superiors, i la veritat és que sense cap penediment, eh?
La justícia és la nostra causa. A mi em costa creure-ho en aquella època.
Home, mira, no era... aquesta frase està posada en llavis d'un dels divisionaris. I bé, sí, ells estaven convençuts, de que ho era, de que combatre el comunisme era el que calia fer. I era un convenciment ideològic que estava... bueno, que era molt profund. Jo no estic, evidentment no estic d'acord, perquè jo suporto la tesi contrària. Jo crec que la justícia de la causa estava en el bando aliat.
Quines són els somriures de merengue? Com són?
Home, un somriure de merengue és un somriure d'aquests que et deixa una mica... No sé, una mica empalagós, no?
Bueno, jo és que no ho sabia. Avui en dia no s'acompanya ningú el sastre, perquè ja no n'hi ha.
Bueno, però és que abans si no tenies un sastre, no tenies res. No hi havia un Corte Inglés. No hi havia una confecció estàndard. Si volies un traje...
Havies d'anar
a la sastreria.
Jo n'he tingut tres de sastres. Esclar, es van anar jubilant.
I després del tercer es va acabar.
Es va acabar, perquè la gent jove no ho vol fer, es veu. Després parles d'una llàgrima que rellisca per la teva galta. Això que és un homenatge al Peret o què?
No hi havia pensat. No. És una imatge... és el que veu el Bonell quan s'acosta a l'Alícia i l'Alícia el sedueix. I una de les eines de seducció també són les llàgrimes.
Liceu, cosa que jugava, que jo jutjava irresistible. Per mi és irresistible.
El Liceu, sí, però de la mateixa manera que el club de polo, el Liceu també era un lloc de trobada i un lloc on es feien negocis.
Sí. Imminència de la mort que venia pas lleuger. Carai, tu.
Bé, la mort... Sí, la mort arriba quan arriba, i de vegades ho fa a poc a poc, o de vegades ho fa de pressa. Quan m'arribin a mi espero que sigui molt de pressa.
Bueno, ara aquí t'haig de cridar l'atenció, perquè no m'agrada això que dius. Ir al Liceu con el uniforme de la Falange, això és un insult,
Ah, oh, no.
Pel Liceu, eh? No, però això és broma, és broma.
Pensa que l'uniforme de la Falange en 1941 era un plus.
Sí.
Poder portar un uniforme de la Falange era motiu d'orgull i, a més, una demostració de poder. I si tu tenies la sort de portar-lo, volia dir que manaves, volia dir que tenies influència i volia dir que podies fer callar una pila de gent,
Jo me'n recordo que era jovenet i que encara veies gent que anava amb aquell uniforme. Fins als 21 anys, jo me'n recordo, inclús haver visitat el Valle de los Caídos amb gent que anava uniformada.
Sí, i tant. I si anessis ara mateix al Valle de los Caídos, depèn de quin dia de l'any, trobaries algun.
Encara en trobaríem. Veig que l'Alícia també va anar al Liceu per primera vegada, no?
Bueno, l'Alícia, pobreta meva, és una noia d'extracció humil, no és una dona gaire educada, però és una dona poderosa que té un encant del que sap aprofitar-se.
Els gitanos són molt temperamentals, això jo ho he notat, també. Tu a què et sembla, per què són temperamentals, els gitanos?
Perquè són mediterranis.
Perquè són mediterranis. Barreja de ràbia cap a l'enemic, set de sang. Podés més set de sang que barreja de ràbia, el que et passa en la novel·la?
Mira, no sabria dir-te... És venjança, és set de venjança.
És set de venjança,
Bàsicament és set de venjança. El Miquel, la veritat és que quan es troba amb un fusell a la mà i comença a repartir trets i mata, es troba amb una sorpresa.
L'únic bo que té la guerra és que treu el millor de cada home, vols dir?
Doncs mira, per escriure aquesta novel·la, jo em vaig empassar una pila de llibres i em vaig documentar tot el que vaig poder sobre el fet de la guerra. I una recurrent constant i nombrosa, és curiosa, és l'experiència del soldat que diu: no, mai em vaig sentir tan viu com quan vaig estar a prop de la mort en el combat.
Somriures de dents grogues. Avui en dia no se'n veuen de dents grogues. Jo recordo quan era petit sí que en veien, de la gent gran. Però
clar,
avui...
perquè en aquella època la gent fumava cigarretes una darrere l'altra, i ara, gràcies a Déu, aquest és un costum que s'està abandonant, no? Però les dents grogues, les dents tenyides de nicotina, jo mateix les he tingudes.
Sant Roman passava gana, com tot el món a Barcelona, però tu dius hi havia gent que no en passava de gana.
Bueno, els que anaven al Liceu passaven poca gana, o no en passaven, senzillament. Hi havia una Barcelona en els anys 40, al començament dels 40, fins als bàsicament fins al 45, a Barcelona es va passar molta gana, i la població, diguem, les classes mitjanes i classes populars, déu-n'hi-do la gana i els racionaments i l'escassesa que van patir. L'alta burgesia de Barcelona i les èlites de Barcelona
no passaven gana.
No passaven gana.
I afortunadament no hi era. Quines poques llibreries de vell queden, oi, al carrer Ribau? Jo recordo que abans hi havia moltes, ja en se'n queda una o dues.
De vell, em sembla que... Mira, no sabria dir-te si en queda cap. No sabria dir-te. De totes maneres, la llibreria que surt en la novel·la és un petit homenatge personal a un amic meu, llibrer, que em va cuidar com a llibreter, donant-me aliment en forma de llibres boníssims i novel·les espectaculars. I és, no sé si la coneixes, és una llibreria que encara funciona, que es diu Llibreria Pleiade.
Sí, 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 he passat per davant, sí, doncs, a vegades, i alguna vegada he entrat, sí.
La llibreria Pleiade, que abans era propietat d'un senyor que es deia Muñoz, és un lloc que per mi té una importància especial i té un raconet al meu cor.
No volia morir sense tenir l'oportunitat de morir, com desitjava viure. És un vers, això, no?
No, bueno...
T'ha sortit un vers?
Bueno, potser sí. Potser sí, és que quan és possible que quan ens acostem a la mort ens posem una mica poètics, no? Tenim dret, de posar-nos poètics en aquest moment, precisament en aquest moment.
Veig que el teu protagonista diu: "Fletxa tenia que ser per mi i Alícia havia de servir per, és a dir, la fàbrica per mi i Alícia el paper de vídua."
Sí, Alicia, el personatge d'Alicia no té cap interès en fer-se amb la fàbrica. Ella no és una dona que tingui aspiracions d'empresari o d'empresària. No vol ser... ella l'únic que li interessa és viure bé, tenir diners i passar-s'ho bé. Però no vol... no té cap interès en dirigir una empresa. Per això el seu paper de vídua amb ella li va molt bé i el destí de la fàbrica, bueno, devia a parar a mans d'algú que se n'ocupés d'ella i que la fes funcionar.
L'acòs escolar ja ve... La setge escolar ja ve de lluny, no? Has d'això poses tu en el llibre.
Sí, home, sí. Sempre, a totes les escoles, hi ha el pobre desgraciat, que és el que rep totes les bufetades.
Sí, no, això és sempre. Veritat. El menjar d'alcohol és un fàstic. Bueno, això em sembla que ens ha passat a tots.
Home, Déu-n'hi-do. El que passa és que en aquella època els col·legis que donaven de menjar ja feien prou, eh?
No, ja, i tant. Tens un record per totes les publicacions antigues. Treus el Destino, treus el TVO, treus la Codorniz...
Déu-n'hi-do, és que eren publicacions importants, eh? Van durar i van marcar moltes generacions.
Jo encara no ho he vist una mica, això. Els carrers de Barcelona quasi sense trànsit.
I tant, i tant.
Quan jo era petit no hi havia el trànsit que hi ha ara, des de luego.
I els tramvies i els autobusos de dos pisos, com els de Londres.
Jo ho havia vist. Després també veig que treus el Patin Hockey Club. Jo vaig anar-hi, que anava agafat de la mà dels meus pares. Mira,
de veritat?
Sí. Vaig arribar-hi a entrar, jo.
Doncs mira, hi ha molta gent que m'ha preguntat, escolta, això del Patin Hockey Club, el que era Calvo Sotelo...
Sí, allà on hi ha la Winter Tour.
M'ho estàs dient de veritat? Això va ser de debò? I si va ser de debò?
Devia ser fins a l'any 56-57. Mira si afino.
Jo diria que va durar fins al 56.
Pues mira, si m'he equivocat. Alícia es fa valer, no diré al final, però posa sempre els punts sobre les is, aquesta dona, no?
Home, sí, perquè aquesta dona... t'ho diria, no, no sona bé, però els té ben posats.
No, no, els ben posats. La salsa dissimula el mal gust de tots els menjats pesats. És veritat, això,
home,
no?
Sí, quan vas a un restaurant i t'ofereixen, oh, és que avui tenim un peix amb salsa marinera, ja hi pots desconfiar-hi, eh? Perquè si el tinguessin bo, el peix seria a la planxa, a la brasa, o si em tires una mica, com a màxim, al forn.
No, una mica de romesco i ja està. Matar el dolor de no haver regresado de ninguna parte. Hi ha un poeta amb tu, i no ho saps.
Doncs mira, m'interessa més que hi hagi un escriptor. Em conformo que hi hagi un escriptor.
Bueno, però tens les dues facetes, potser no t'han ajudat a descobrir-les. El Diari de Barcelona. Hem tingut aquí el net del fundador, que va escriure un llibre sobre això.
El Diari de Barcelona... El paper de la premsa a Barcelona en aquesta època és un paper que m'interessava remarcar, i per això surten dos o tres periodistes al llarg del llibre i de la història.
Homes sols són com nens desesperats, tu creus?
I tant. Els homes busquem desesperadament una companyia. No està sols que algú ens segueixi i ens acompanyi per la vida.
Com és que a Espanya es respirava una germanofília asfixiant?
Home, perquè en aquells anys Franco tenia, diguem, una aliança tàcita amb el règim nazi de Hitler i una sèrie important d'acords de cooperació. I això feia que la presència cultural de l'Alemanya nazi a Espanya i a Barcelona concretament fos important, molt important. I es notava a les llibreries, es notava als cinemes, on es projectaven... Bueno, mai a la vida s'han projectat tantes pel·lícules alemanyes com en aquesta època.
Defineixes els serenos tal com eren. Jo me'n recordo com eren els serenos, i tu veig que també tens un record per ells, no?
Sí, home, sí, els serenos... els serenos et feien... Et podien salvar la vida, el sereno, segons com arribaves a casa i segons a quines hores i en quines condicions, el sereno era un cop de mà.
Bueno, doncs fins aquí. És un llibre molt ben escrit i acurat que ens explica la Barcelona de la postguerra, molt ben documentat. És interessantíssim, és fantàstic. Llegiu 6 anys d'invierno, de Fernando Garí.
Five years old, my mother God rest her soul, couldn't understand why the only man she had ever loved had been taken, leaving her to start with a heart so badly broken. Despite encouragement from me, no words were ever spoken. When she passed away, I cried and cried all day, alone again. Naturally,
heu escoltat Accent, amb el patrocini de la Fundació Abertis i Fundació Bancària La Caixa.